Són les 4 i 6 minuts, encetem la segona hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Em permetran que els digui que l'entrevista que anem a fer a continuació, de fet no l'entrevista, la conversa ja ha començat. Ja ha començat, no? Perquè feia temps que no ens veiem ara. Esther Vera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Li recordava que l'última vegada que ens vam veure va ser a un bar.
Sí.
Que és un lloc molt bo per trobar-se, no?
Sí.
Un bar que tenim en comú, on de tant en tant coincidim, no?
Mm-hmm.
I on passen coses.
Sí, més que res que el tenim a prop de casa, no?
Clar, està molt bé, està sí. molt bé. Esther Vera és la directora del diari i ara estàvem parlant de la sensació... Mira, em sembla molt bé començar l'entrevista perquè estic segur que tu no t'importarà, no? Aquesta sensació, dèiem, de... compartida pels dos en aquests moments d'estar treballant amb llibertat. Tu em deies que l'ara una de les coses xules és aquesta sensació de llibertat, no?
Sí, jo crec que és importantíssim, no? A totes les feines, tenir la sensació que fas el que creus que has de fer, no? I que dones marge perquè passin coses, és a dir, quan lideres un equip, no només per mi, no? Per mi també és molt important treballar amb llibertat, però l'altra cosa és que quan lideres un equip i tens la sensació que la gent se sent que pot disfrutar, que pot tenir idees, que pot equivocar-se, que pot fer propostes, i aquestes propostes es porten a terme, això crec que dona un oxigen en el lloc de treball, que això d'alguna manera es nota.
I a més, amb una feina molt ben feta i molt reconeguda, no? Avui veia que acabeu de recollir fa 4 dies un premi a Viena, si no m'equivoco.
Sí.
A Viena.
Sí, sí. Aquest ens va fer molta il·lusió perquè és el diari, el millor diari europeu, i la veritat és que ens va fer il·lusió perquè el que ens reconeixen doncs, és això, la capacitat d'innovació a l'hora de tractar temes en teoria seriosos, o no, a la teoria i a la pràctica, seriosos però d'una manera doncs, molt innovadora o d'una manera que sigui llegible i audible i visualment agradable pels nostres lectors.
A dia d'avui això és més difícil que mai, segurament, no? Perquè els elements que juguen a l'hora de confeccionar un diari són molts més que no pas fa uns anys, no?
Sí, és un sector molt complicat per començar perquè nosaltres fem un producte del qual ha desaparegut el canal de distribució, perquè els quioscos, com tots sabem, doncs estan desapareixent. Aleshores, és molt difícil fer un diari de paper sabent que cada cop van tancant els quioscos. Per tant, ens hem de multiplicar i hem de continuar fent el paper perquè ens agrada i perquè creiem que és important i perquè econòmicament encara és rendible, però alhora hem de fer una gran web i alhora hem de fer una web que en el telèfon mòbil es vegi de meravella i, a més, hem d'innovar en els temes d'interactius. Vull dir que ara l'obligació és fer-ho tot, és fer moltes coses, que és un sector doncs, que jo crec que està recuperant l'autoestima, en el sentit que després de tant de soroll, tantes xarxes, tantes webs, tant de soroll, la gent crec, jo confio, no? Però també sóc una optimista i crec en el que estem fent, no? En el periodisme en general, jo crec que la gent recuperarà aquesta necessitat de dir, mira, necessito algú que m'ajudi a garballar, no? Uh-huh. Tinc tant de soroll, hi ha tanta boira que necessito fiar-me d'algú que es pot equivocar però que no em vol mentir, no? O que no em mentirà i que anirà transparentment amb els seus interessos, per exemple, i que m'ajudi a moure'm, no? A interpretar les coses, a garballar, a analitzar, posant en context aquest tipus de coses que fa el periodisme. No?
De fet, segurament la tecnologia li ha jugat en aquest sentit, una mala passada als diaris, que havien estat sempre el punt de reflexió, no? De la premsa. I ara us heu vist obligats, doncs com la ràdio o la tele, a també estar contínuament amb l'última hora, no?
Sí, però no és la tecnologia. Jo crec que la tecnologia, només en podem parlar bé de la tecnologia, perquè jo crec que els periodistes finalment el que tenim és una matèria primera, que és la informació, uh-huh. I el que fem és utilitzar totes les eines. No sempre dic que a mi m'agradaria que el diari fes, que crec que ho és el que fem, periodisme clàssic, en el sentit de periodisme de sortir al carrer, escoltar la gent, posar-li veu als que no tenen veu, de traduir-ho, d'explicar-ho bé de la manera que s'entengui. Doncs periodisme clàssic amb noves eines, no? Amb nous instruments. I això és el que fem. I tota aquesta tecnologia juga a favor. I si podem estar més a prop de les coses i la gent pot estar més a prop nostra i podem estar més a prop de les fonts i podem saber més coses, tot això és tecnologia i juga a favor. I després l'altra cosa és que hi ha periodistes de la meva edat doncs, que han fet moltes vegades carreres de televisió o carreres de ràdio o carreres de periodisme escrit. Jo, no sé si és perquè era o sóc una mica colinquiet, doncs havia fet una mica de tot. Havia fet ràdio, havia fet televisió, havia fet premsa escrita, i això és la sensació que tinc ara, és que ho puc posar tot en una coctelera i que amb la matèria primera el que puc fer és bon material i distribuir-lo segons fer-lo amb eines diferents i distribuir-lo per les xarxes de manera diferent també.
No només havies fet tot això que dius, sinó a on ho havies fet, que és també molt interessant de cara a dirigir un diari. Tu has estat corresponsal a Washington, per exemple, no?
Sí.
Això et dona un punt molt interessant. Ara mateix tenem la cimera de l'OTAN, de veure els moviments, no, dels Estats Units, per exemple, en aquests moments. Tu això ho controles molt bé.
Sí.
Has estat a París, has dirigit el Departament de Comunicació, en aquest cas de la Conselleria d'Economia del Govern de Catalunya en l'època d'Andreu Mascolell. Me'n recordo perfectament que ens havíem trobat també alguna que altra vegada. Home, la teva visió periodística és veritablement molt àmplia, no?
Jo he currat molt, si aquesta és la pregunta.
Sí,
jo he treballat molt i també he tingut la sort que quan tenia la sensació que m'estava avorrint o que tenia la sensació que ja havia après alguna cosa, doncs saltava de lloc a lloc i la veritat és que ho he pogut fer. I a vegades amb risc, perquè això no és, mira, te n'has anat aquí, te n'has anat allà, moltes vegades te'n vas com a freelance i te'n vas amb risc, etc. Però la veritat és que tot han sigut moviments en els quals sempre he après alguna cosa. Aleshores, París va ser molt interessant, però mira, jo vaig marxar a París, que és curiós, que no hi havia ni telèfons mòbils encara. Vaig arribar a Washington, que ja n'hi havia, però jo vaig ser la primera corresponsal que va enviar les cròniques per correu electrònic i no per fax a París, vull dir, coses d'aquestes, no? Recordo l'època que estava pendent, bueno, tots estàvem pendents que el president Mitterrand estava molt malalt, i sabíem que a qualsevol moment es podia morir, i jo anava escoltant els butlletins de les hores per la ràdio, pel quan anava pel carrer. Vull dir, coses que ara serien impossibles, no? Ara la informació t'arriba d'una manera com una llau, t'arriba. Aleshores, clar, han sigut coses interessants. I després la cosa és que sí, que jo vaig triar fer política internacional perquè quan tenia 19 anys vaig començar a treballar, estava estudiant periodisme, em vaig posar a treballar i aleshores vaig veure que això de la política catalana no m'agradava gens, perquè manava molt el president que manava i jo veia que hi havia com un sistema de comunicació molt tancat i gairebé clientelar. I això no m'agradava gens. I això l'any 89 era un any extraordinari, a més, vaig decidir que volia fer política internacional. I això em vaig posar a estudiar polítiques, vaig fer relacions internacionals, i això vaig acabar, clar, la il·lusió era marxar de corresponsal.
Clar.
Sí, vaig marxar primer a París i després a Washington.
M'ha agradat molt el que dius, que hi havia un president que manava molt.
Sí.
Ara els presidents no manen tant?
No, probablement no. No, home, Jordi Pujol exercia un poder omnímode, no? Era com una mena d'alcalde de Catalunya, no? Era diferent, i el sistema de mitjans també era diferent. Jo crec que, home, aquesta explosió que dèiem abans de amb moltes coses ens empobreix, però amb altres també ens enriqueix. Vull dir, jo estic segur, vaja, jo crec que les notícies acaben sortint, i moltes vegades potser no pels mitjans tradicionals, saps? Vull dir que hi hagi moltes maneres de que surti la informació, crec que només pot ser bo per l'opinió pública.
Un dels grans objectius del periodisme és justament fer la tria, no? És a dir, perquè estem davant una llau de fake news absoluta, perquè pensem, no, perquè rebem i reaccionem moltes vegades massa ràpid, no? I justament un dels papers del diari és que anem a veure el diari com a referència, el mitjà de comunicació de tota la vida com realment aquella referència informativa, no?
Sí, la nostra feina és verificar, no? Primer verificar, posar en context, analitzar, és fer la feina que una persona normal que fa mil coses de la seva vida i que es dedica, doncs, a tenir una carnisseria, una floristeria o a fer cargols, doncs no té temps de fer. Aleshores, a nosaltres el que ens agradaria és que confiés en nosaltres, en l'ara, en aquest cas, no? Per dir, home, si aquests ho publiquen, deu ser veritat, no? O com deien les nostres àvies abans, és que ho he sentit a la ràdio.
Sí, sí.
I si ho havien sentit a la ràdio, allò anava a missa, no?
Sí, és veritat, això.
Doncs, una mica igual. Ho he llegit a l'ara.
En el temps que fa que estàs com a directora a l'ara, et confesso que una de les coses que m'ha agradat més és l'aposta pel periodisme d'investigació.
Uh-huh.
Perquè el periodisme d'investigació, diguem-ho tal qual, és car. És a dir, no és una cosa que diguis, va, tens un nen o una nena que va a una roda de premsa i fa la crònica ràpid. No, és un periodisme que requereix hores i hores i hores i hores. I no està en els mitjans ara justament al seu millor moment, no?
No només val molts diners, sinó que, a més, és arriscat.
Clar.
És a dir, has de tenir un marge de llibertat molt alt, perquè els accionistes del diari ens permetin publicar tot allò que nosaltres trobem, hi ha d'haver allò que dèiem al començament de tot, no? Que és aquest marge de llibertat, de confiança, que si ho publiques és que és cert, que si ho publiques és que si et porten a un jutjat guanyaràs, o com a mínim pots lluitar-ho. I per tant, hi ha aquesta banda de llibertat, que si tens uns accionistes que et permeten publicar-ho tot, doncs és molt important. I l'altre és això, que és car, i en els últims anys hem caigut en general al món i aquí també, especialment amb aquesta creença absurda, que és que la informació és gratis. No, la informació no és gratis, les notícies poden ser gratis. Tu pots escoltar-te, pots escoltar la ràdio o pots mirar-te el WhatsApp o l'Insta o el que sigui, i sabràs notícies, però la informació informació la que requereix que hi hagi un senyor o una senyora darrere durant mesos, potser de vegades un any, com és algun dels casos que nosaltres hem publicat, doncs això val molts diners. Per tant, nosaltres el que demanem és, nosaltres ho fem el millor que podem, confia en nosaltres i confia que això, a més, necessita sufragar-se, no? Necessita pagar-se.
I després estan les relacions amb el poder, no? Mm-hmm. Perquè, clar, si la directora d'un diari, com l'Ara, és molt llaminer, no? Pel poder.
Sí, però, de fet, la gent també et coneix una mica, no? Vull dir que ja sap si pot apretar molt, si no pot apretar gaire, si no... Vull dir que no és tant com sembla. Vull dir que, finalment, l'última paraula la tens tu. Ara, també has d'entomar les coses. Vull dir que si tu publiques i l'endemà un supermercat et treu 60.000 euros de publicitat perquè has publicat una cosa certa, doncs t'has d'aguantar.
T'ha passat?
Sí. T'has d'aguantar. Això és poder.
I els accionistes aquí també responen bé?
Sí. Amb molta paciència, francament, no puc estar més agraïda als accionistes perquè tenen aquesta idea de que el diari ha de ser un diari lliure i que si la informació és bona i la informació està ben publicada, aguantem. Si no, si estés malament, doncs jo crec que aleshores ens decapitarien a tots, però si és bona, la informació és correcta i el que passa és que algú es pensa que perquè et posa publicitat, doncs tu no publicaràs una informació certa i correcta, doncs aquí no ens posarem d'acord.
Això ha passat molt, ha passat i durant molts anys, d'altra banda,
Clar, i això passa amb els anunciants, passa amb els polítics, etc, però també et diré que potser menys del que la gent es pensa. Vull dir, que si tu tens si tu vas fent les coses sempre d'una determinada manera, la gent també s'atreveix menys.
Déu-n'hi-do, Com esculls el tema del que parles amb la teva columna? Avui parles del tema dels Estats Units i el tema de l'avortament, lògicament, no?
Sí. Mira, depèn. La veritat és que si fos molt ordenada i no tingués molta feina, hauria de pensar-ho durant la setmana. El que em passa moltes vegades és que ho acabo pensant divendres a la tarda i l'escric dissabte. L'article de diumenge. Això és el que em passa sovint. I aleshores vaig una mica lligada a l'actualitat. Però tothom té les seves dèries, no? I les meves dèries, doncs, passen per la informació internacional, passen per la política, passen per l'economia, que són els temes que jo he anat fent sempre al llarg de la vida, no? I després també passa per les idees, doncs, que si ets una dona, doncs veus el món d'una determinada manera, no? Com si ets negra, doncs veus el món d'una determinada manera, o si ets gitano, o si ets d'una minoria, no? Doncs si ets dona, no és que siguis feminista, és que no tens més remei, no? Que és que ho portes a l'ADN, pràcticament, no?
Clar, clar. Avui, mirava, tinc la relació d'Albert, soc un desastre i me l'he descuidat, però la quantitat de dones que dirigiu diaris en el conjunt de l'Estat, déu-n'hi-do.
Ara sí, ha millorat. La veritat és que quan jo vaig entrar fa sis anys, no hi havia ningú. Però després sí, va arribar l'Anna Cristeto al Periódico, després va arribar la Sol al País, tot i que només va estar 2 anys, i després la Pepa. Sí, ja, ara hi ha bastantes dones. Potser és perquè els temps són dolents.
Què vols dir?
Que quan hi havia molta pasta i tot era fàcil, tot era
nois. Us ha cridat a vosaltres perquè alleugeriu una mica el tema econòmic i ho arregleu tot una mica.
No
ja podria ser.
Potser no és tan llaminer.
Ja podria ser. No, jo he treballat amb moltes dones jefes i la veritat és que es treballa molt a gust.
Bueno, tot depèn de les persones. Bueno,
clar.
Jo sempre dic que no és una qüestió d'homes i dones, és una qüestió de valors. Yeah. I jo crec que és una mirada, és la idea de compartir. És dones i homes que estan disposats a compartir el poder, compartir les tasques, compartir el món en general, no? I que no tenen una visió hiperjerarquitzada del món, sinó més horitzontal, més cooperativa, no? Amb valors femenins, com es diria, no? Però que són masculins també. Vull dir, hi ha tants homes, no? que tenen aquests valors per bandera, no?
Deies que efectivament a tu el que més t'agrada és la política internacional. Mm-hmm. Aquests dies deus estar entretinguda, com ho estem tots, segurament, no?
Sí, però les cimeres aquestes no són el més divertit de la política internacional,
No parlo només de les cimeres, sinó del moment.
Ah, el moment és bestial.
El
moment és bestial. Jo tinc la sensació que són aquests moments que passen coses que en realitat ens estan atropellant, que és com si un tanc ens estés atropellant a tots nosaltres. I evidentment nosaltres doncs estem pensant, com deia un director quan jo era jove, en la nevera que ens hem de comprar, no? O bueno, estem pensant en les coses quotidianes i en realitat estan passant coses que probablement marcaran el món durant dècades.
A mi em cridava molt l'atenció, ho he dit, públicament a l'hora anterior, un Cairon de TV3 que deia els aliats en època de guerra. Estem en guerra.
Estem en guerra, i se'm posa la pell de gallina, és que estem en guerra a Europa. Estem en guerra a Europa. No sé, jo com aquestes coses, a més, me les prenc molt en sèrio, perquè, no sé, però són les que m'agraden. Al començament de la guerra, aquesta Ucraïna, és que no podia ni dormir, si t'he de dir la veritat. Saps? Em costava dormir, i quan tenim gent allà, em costa, perquè hi ha un risc alt, perquè sabem que hi hem de ser, però el risc és molt alt, i perquè és que és molt bèstia, és que estan aquí al costat, és que estan aquí al costat.
Què t'està semblant? Què t'està semblant tot el que està passant? Vull dir, de 40.000 a 300.000 soldats, el 2% del producte interior brut que dediquem a l'armament, que fins ara era el sostre, ara passa a ser el terra, d'inversió per part dels països, aquesta inversió brutal en armament, no? Països històricament neutrals, ara ja ho deixen de ser. Va l'altre i bombardeja un centre comercial a Kiev com responent. El tema de la Xina, que és com la gran pregunta, no? Sí. Com estàs explorant tot això?
És que la sensació aquesta que tinc és una escalada perillosa, una escalada en països que tenen armament nuclear, una escalada en països que tenen valors molt diferents, és a dir, Rússia pot permetre mesures, perquè és un estat autoritari, ni més ni menys, es pot permetre mesures que castiguin molt la seva opinió pública, que els països democràtics no es poden prendre. Després Europa està sent el territori d'una guerra interposada, en part entre els Estats Units i Rússia. Rússia, que és un país pobre, està intentant tornar a la idea de l'imperi, quan mai ha tingut una... troncant per sempre més, troncant el poc que hi havia de transició democràtica, el poquíssim que hi va haver en algun moment de transició democràtica. No hi ha alternativa a Putin, no veig com realment es pot treure aquest factor del mig. Realment la situació és complicada, i després hi ha aquesta polarització, no? En general al món, no? Abans parlàvem dels ponts, no? Quan ens hem trobat, doncs hi ha molta gent disposada a tendir ponts i molta gent disposada a dinamitar-los, i construir-los és més lent que dinamitar-los.
I això passa a tots els nivells, no? No tens la sensació? A tots els nivells, no? A tot nivell polític segurament podríem acabar aplicant aquesta definició que acabes de fer, no?
Sí, jo crec que el món en general es divideix entre la gent que li agrada a la gent i la gent que no li agrada. Això sempre li dic a la meva filla, quan té algun moment així de desconfiança respecte al món. Doncs jo prefereixo ser dels que, encara que de vegades et puguis equivocar o que de vegades et costi car, prefereixo la triar la ingenuïtat, prefereixo triar, m'enfio, no? No sé si sempre ho aconsegueixo, però crec que és millor fiar-te de la gent. I després, doncs, bueno, és més fàcil això. La gent que s'enfia de la gent i la gent que no, i la gent que fa ponts i la gent que els dinamita.
Segueix sense agradar-te la política catalana?
No, és una altra època, però, home, crec que és bastant millorable, sí, bastant millorable. Sí, bastant millorable.
Tothom ha tingut un segell, no?, en els últims anys en aquest país. Ens han posat un segell a tots, no?
Sí. També és veritat que la situació es va polaritzar tant i es va enconar tant, per no dir una altra cosa, es va encabritar tant, que hi havia moments que la injustícia era tan gran que tu mateix et veies contra la paret havent de prendre posicions que en situacions normals no t'hauria agradat prendre. No? Per exemple, jo sempre he intentat, doncs, mantenir-me políticament distant de les coses, no? I el meu article del diumenge es diu L'Observadora, i és per alguna cosa, perquè a mi no m'agraden els periodistes que fan política, ni els polítics que fan periodisme, i m'agrada més explicar-la i pensar que jo els observo i que jo no participo d'una acció política, però hi ha hagut moments en què era molt difícil no dir crec que això és una injustícia, no?
Déu-n'hi-do, eh? I ara com ho veus?
Ara com ho veig? Veig que la situació econòmica pot empitjorar cap a l'hivern, la qual cosa això sempre és un problema gros, que pot afectar les exportacions, que això és un tema perillós, que de moment l'ocupació està més o menys bé, però crec que el país hauria de tenir clar que només tirarem endavant si realment la gent està formada i molt qualificada al món del segle XXI i XXII. I aleshores aquí tinc la sensació que estem perdent el tren. Estem perdent el tren en temes d'energia, estem perdent el tema en temes d'educació, d'ocupació, de millora del mercat laboral. amb sous, no podem continuar competint amb el món simplement amb sous barats. Per tant, hem de qualificar la gent i hem de tenir joves que sàpiguen que no val la pena deixar els estudis perquè realment no val la pena i han de tenir una sortida. Per tant, a veure, crec que el país està bé i és un país fantàstic per viure, però m'agradaria més que estigués governat d'una altra manera.
Fa poc, en Josep Martí Blanc feia un article justament amb el tema del 25% del castellà, que deia que una de les grandeses d'aquest 25% és que havíem superat, encara que fos només per una vegada, la política de blocs. I és veritat que hem tornat a tenir un exemple, no?, de com un partit constitucionalista, com el Partit Socialista, amb els partits independentistes, doncs havien arribat a un acord, no? Potser aquest és un camí que cal recórrer per anar a fer front a tots aquells temes que no són estrictament els temes que han marcat l'agenda informativa i política d'aquest país en els últims anys.
Sí, jo crec que hagués estat un desastre que no s'hagués arribat a aquest acord. No sé si l'acord és òptim, probablement els acords mai no són òptims per ningú, i per això són acords i estan bé, perquè tothom cedeix una part, però crec que amb el tema de la llengua, si s'hagués trencat aquest acord de tota la vida d'un sol poble, no?, com en deien es deia habitualment, no?, doncs crec que això hagués sigut un problema molt, molt, molt gros. I llavors crec que el país té desafiaments suficientment importants com perquè aquestes majories transversals es poguessin donar més del que es donen.
Déu-n'hi-do. Esther, hi ha una secció que a mi no m'agrada als diaris, en general, que és lo más visto del día.
Sí.
Perquè sempre em fa por. Sí, és l'efecte de la tele. O sigui, tu que has fet tele ho saps, no? Sí. Tu fas un programa de televisió i el que és espantós és aquella dada que t'arriba a primera hora del matí amb la corba d'audiència, que clar, tu vols tenir quanta més audiència millor i amb quanta més qualitat millor, però moltes vegades la dictadura econòmica tal, doncs t'obliga, no? Li donem massa importància a aquest tipus de coses?
Mira, nosaltres tenim una sort, que és que quan es va fundar el diari, ara ja fa gairebé 12 anys, es va decidir que el diari seria de pagament. I el diari té un mur. Aleshores, nosaltres el que anem és a buscar subscriptors. Aleshores, nosaltres no fem el que fan. Ara han començat a virar i no s'acaben de sortir, però bueno, estamos todos en ello, diguéssim, estem tots remant en la mateixa direcció. Però és diferent si tu el que intentes és fer subscriptors o el que tu intentes és tenir molta audiència i anar a pes. Perquè si tu vols tenir molta audiència i vols anar a pes, aleshores és... Tots sabem com fer-ho, saps tu i ho sé jo. I ho saben els directors dels diaris que van a gruix,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
O a pes. Que si tu poses les mejores razones de les mujeres de los deportistas españoles i les poses a totes en pilotes, doncs tothom clicarà.
Sí, sí.
El cocodril de la claveguera de no sé on, tothom clicarà, sigui veritat o sigui mentida. Si tu vas a un model que és... Jo vull que vostè vingui i li demano que pagui pel contingut, perquè nosaltres el que volem fer és periodisme d'investigació, perquè el que volem fer és, doncs, els diumenges grans reportatges, perquè el que volem fer és pagar dignament els fotoperiodistes, perquè el que volem fer és, bueno, tot això que creiem que hem de fer, doncs aleshores has de fer un altre tipus d'informació. Has de fer una opinió de molta qualitat, has de fer informació diferenciada al mercat, has de fer informació, a més l'has de fer molt bonica, perquè el teu lector ha de voler tenir-ho entre les mans.
Clar.
Bueno, has de fer les coses d'una altra manera i això d'alguna manera, doncs, bueno, també marca.
M'ha agradat molt, quan començava l'entrevista, jo he dit, no sé si se'n recorden vostès, he dit, aquesta entrevista ja ha començat, o aquesta xerrada, i és veritat, ara no sé si el que et vaig a dir ho hem dit abans o després, no? Però m'ha agradat molt quan deies que una cosa que et passa sempre quan arribes a un lloc és que recordes que allò també tindrà un dia de final, d'acabar. És a dir, arribem a qualsevol lloc, jo no sempre estaré aquí. Tu no sempre estaràs a l'ara, el José Mateo. El José Mateo, com que no? Tots tenim un dia de començament i de final d'una feina, no?
Sí.
L'altre dia que m'assabentava que en Josep Cuní deixa els matins, que a mi em fa com molta
imagina't,
cosa.
Imagina't, que grans ens estem fent.
Imagina't. I que ell es dedicarà ara a fer reportatges internacionals, pensava, clar. Sí, que bonic, no? Després d'una trajectòria en la que t'has passat tota la vida més aixecant de les 4 al matí, que és una cosa horrible, no sé si vostès ho han provat alguna vegada, però és horrible dedicar-te a fer això. Tu quan t'imagines d'aquí uns quants anys sortint per aquella porta i dient ara vaig a fer una altra cosa, què tens per davant encara?
No sé, això ho dèiem al començament de tot, perquè tu m'has dit que aquest xulo ser directora de diari, i jo quan encara no teníem la llum vermella encesa, no? he dit que és molt important no creure's que un és director de diari. O sigui, s'ha de ser responsable, evidentment, i s'ha de treballar com si t'hi anés la vida i deixar-t'hi la pell, que és el que jo he intentat o intento fer cada dia. Però és molt important també saber que l'única cosa que jo vaig pensar, o la cosa més important crec que vaig pensar quan vaig entrar al despatx, va ser: avui entro, un altre dia sortiré. Per tant, he de fer les coses com jo crec que les he de fer, perquè no satisfaré tothom. Segur que no li agradaré a molta gent. Segur que... però no pots estar pensant en si et mou la cadira, si ho fas bé, si ho fas malament. No, no. Perquè aleshores jo crec que ja has perdut. Per tant, el que has de fer, doncs, és intentar fer les coses com creus que les has de fer. Aleshores, ara és exactament veritat el que et diré. Jo no he pensat mai en l'endemà encara. No. Estic molt implicada amb el diari, m'encanta el diari que fem, m'encanta la gent amb la qual treballo. La veritat és que és un període molt dolç, perquè crec que tenim un marge de llibertat, crec que tenim una capacitat d'innovació, crec que ens agrada fer la feina que fem. A mi el periodisme m'entusiasma, realment m'agrada molt la meva feina. Jo, quan feia coses a TV3 i presentava i no sé què, i després deixava de presentar i anava a fer vídeos d'internacional, també era molt feliç, perquè a mi la nostra feina m'agrada molt. Sí. I mira, doncs és una sort, tu. I aleshores no hi he pensat, la veritat és que no hi he pensat. A vegades la gent em deia: ah, aniràs a... et presentaràs a la direcció de TV3 i tal, i jo deia: però què dieu, però ni boja, o sigui, jo estic molt bé, estic molt implicada en la feina que estic fent i crec que encara tinc feina per fer, evidentment, fins que els accionistes del diari considerin que estic millor en un altre lloc o que necessitem persones noves o el que sigui. Però mentrestant, la veritat és que estic molt contenta i estic molt invertida en el que estic fent.
M'agrada molt el concepte dels accionistes del diari, perquè són com el jefe supremo, no?
Sí,
en tot, no?
El doctor no.
Clar, és meravellós, els accionistes del diari. És molt bonic.
Home.
Esther, m'ha encantat que vinguis al programa. De veritat, ha estat un plaer. Espero que t'ho hagis passat bé amb la xerrada. Tenia moltes ganes, de que vinguessis, que ens fessis una visita. Admirem molt la feina que estàs fent. Crec que l'Ara és un dels grans diaris que tenim a Catalunya i per això tenia moltes ganes de dir-t'ho públicament, vaja.
Doncs escolta, encantada, moltíssimes gràcies.
Gràcies, de veritat, i molta sort.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fem una petita pausa. Per cert, deixa'm que et digui, com m'agrada la dona de Santi Millán. Com m'agrada la reacció que està tenint la dona de Santi Millán. No anem a parlar, del vídeo de Santi Millán, però sí del que això suposa. És a dir, de què passa quan de sobte algú... No per res, no anem a parlar, no perquè no puguem parlar, sinó perquè no volem parlar, perquè no ens agrada això. És a dir, que robin un material privat i l'exposin públicament. I ara mateix, abans ho mirava a Google, no? Tu poses Santi Millán i és vídeo... no sé què.
Si no hagués fet res més a la vida.
Exacte. Absolutament al·lucinant. Com reaccionem? Com ens podem protegir davant d'aquestes històries? En parlarem de seguida aquí a Ràdio Estel. Fem una petita pausa. Tornem ara mateix. Gràcies, Esther.
A tu.
Bona tarda.